COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A les 3 de la tarda i 5 minuts, benvinguts a Esports COPE. Esports, com és habitual, a les emissores COPE Catalunya i Andorra fins que siguin les 4 de la tarda. Benvinguts, tenim molta teca, eh? Ens sentem setmana, una setmana important, és setmana a nivell esportiu de clàssic, però també de jornada de la Lliga de Campions, en ordre invers. Primer Champions i després el Clàssic. Són els destacats, per aquí comencem a caminar. Recordeu, dimecres, Barça, Shakhtar, 3:15 de la tarda, eh? 18:45, que no és horari habitual. I el dissabte, a 4:05 de la tarda, Barça-Real Madrid. Un Barça que completarà 3 partits seguits a casa. Ahir l'Atlètic Club, el dimecres el Shakhtar i el dissabte el Real Madrid. Un conjunt al Blaugrana que ve de salvar els mobles davant el conjunt basc amb un gol de Marc Guiu. Després expliquem qui és aquest jugador que en 23 segons va donar el triomf al Barça. Barça 1, Atlètic Club 0. I a la Lliga, recordo que els de Xavi arriben amb un punt menys que el Real Madrid. El Real Madrid és líder, 25 punts. Segon és el Girona, amb 25 punts. Tercer, el Barça, amb 24. Precisament avui parlarem, en aquesta primera part del programa, del Girona. Hi ha moguda i de les grans, el Girona, amb les declaracions de David López contra l'àrbitre del partit Girona-Almeria, Ortiz Arias. Declaracions que no és habitual al descans. El Girona encara està valorant com donar resposta a la invitació del Comitè Tècnic d'Àrbitres per escoltar els àudios del partit. Aquí sentirem David López, la resposta de Mitchell, i també preguntarem què pot passar, si pot haver-hi sanció per David López. Tenim, per cert, el president del Barça, a Joan Laporta, a Madrid. Hi ha assemblea de la Lliga. D'aquí, re, Víctor Navarro, l'expert en assemblees d'Esports COPE, ens parla de l'assemblea de socis del Barça i de què fa Joan Laporta a Madrid i què pot passar, què s'ha de dir, què s'està coent en aquesta assemblea de la Lliga. També repassarem la jornada segona amb un informe sobre el rendiment dels fitxatges de l'Espanyol. L'Espanyol que ha perdut el liderat de la categoria, i també parlarem de la delicada situació de l'Andorra, amb només una victòria als últims 6 partits. Tot això i molt més. I ara interactuem entre vosaltres i nosaltres a través de l'antic Twitter, ara X. Atenció a aquesta enquesta conjunta que fem avui, Barça i Girona. Tenim un Girona-Celta el divendres per obrir la nova jornada a primera, la 11a, i tenim aquest Barça-Real Madrid, el clàssic, el dissabte. Qui serà líder el proper cap de setmana? Real Madrid, Girona o Barça? Atenció, 38% de les respostes a aquesta hora, 3 de la tarda i 8 minuts, pensen que el Real Madrid, i 31% al Girona i 31% al Barça. Recordeu que el foro està obert 24 hores sobre 24. I en clau espanyol preguntem, ha fitxat bé Gara Garza? Sí o no? Guanya amb el 85% dels vots? Sí, ha fitxat bé Gara Garza. Marc Pairés a la sala de màquines, Eduard Badia a la coordinació i a la producció, us parla Albert Díez. 90 segons i més històries.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vinga, comencem a desenvolupar el que us hem comentat en els destacats del programa. Ara repassem com ha estat l'últim partit del Barça. En format breu, aquest Barça 1, Athletic Club 0.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¿Eh?
empezado Barcelona?
Sí, señor, con saque de centro del Athletic Club de Bilbao, que viste de blanco. Qué bueno cómo se la lleva con el pecho Ferran. Ferran Torres mete para Joao, de primera, sale al arquero y por arriba. De primera, tal como venía Joao Félix, con gran pase desde la parte izquierda, centrando para Joao Félix. Cae el tiro de Fermín.
Vaya parada.
Qué parada de Unai Simón. El balcón del área. Aleja para Nico. ¡Ter Stegen! Metió el pie izquierdo a lo malo en mano. Marca André Ter Stegen. Otra oportunidad para Nico Williams. Para Ferran. Hace un amago, va a tirar. Se la ha tapado. Sí. El balón a córner. Y envía por el centro para Gundogan. Ataque ahora el Barça. Ahí está Gundogan. Gundogan busca espacio. La mete para Joao Félix. Tira. Unai Simón. Fermín.
Perdona. Retira.
Ahí están los cambios.
Se retira Fermín López. Le sustituye el debutante Marc Guiu, con 17 años, delantero centro. Jugó el europeo con Lamine Yamal. Ahora se va a colocar cerquita de su compañero de selección.
Segundos llevaba en el campo. Marc Guiu marca. Marca. Y final.
Ahora.
No hay tiempo para más. Final.
La victòria del Barça per la mínima. Marc Guiu. De seguida parlem de Marc Guiu. Recordo com està la classificació de primera. Reial Madrid, líder, 25 punts. Segon, Girona, també amb 25. Tercer, Barça, amb 24. Quart, Atlètic de Madrid, amb 22. Quatre equips que ara mateix disputarien la propera edició de la Lliga de Campions. Cinquè, Reial Societat, 18 punts. Sisè, Atlètic Club, amb 17. El Girona té un més 9 sobre el setè, sobre el primer equip fora de les posicions europees, i un més 19 sobre el descens. Vinga, la portada pel Futbol Club Barcelona. Setmana gran a Can Barça.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I amb la informació del conjunt blaugrana, Helena Condis. Helena, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, Albert.
A veure, dèiem, Shakhtar dimecres, dissabte, al Reial Madrid. Però hi ha molts dubtes, moltes incògnites, perquè té bastant plena la infermeria Xavi Hernández. Què expliquem al començament de la setmana? Jugadors descartats, dubtes, i qui estarà per aquests dos partits?
De cara al clàssic, jo ja em centro en el clàssic, Albert, perquè pel Shakhtar veig difícil que Xavi pugui recuperar algun dels lesionats. Ara ja mateix hi ha 6 futbolistes a la infermeria, i el tècnic, el que confia, recuperar-ne a 4 de 6 pel clàssic contra el Reial Madrid de dissabte. Tenes opcions Lewandowski, Pedri, De Jong i Rafinha. La realitat és que avui cap d'ells encara no s'ha pogut reincorporar amb el grup. Recordem que Koundé i Sergi Roberto estan descartats pel clàssic, però dels que tenen opcions, cap ni un l'hem vist encara entrenar amb normalitat amb els seus companys. Per tant, pràcticament es descarta que rebin l'alta mèdica dimecres contra el Shakhtar, i sense rodatge també es veu molt complicat que puguin ser titulars al clàssic d'aquí 5 dies. A més, els serveis mèdics del Barça deixen clar que no es forçarà, i menys en el cas de Pedri, que surt d'una lesió muscular i porta 2 mesos aturat. Recordem que el Shakhtar, a més de les baixes dels lesionats, tampoc hi serà Gavi, que està sancionat. Per tant, 7 futbolistes importants que no estaran a disposició de Xavi. Compte enrere per la Champions, pel Clàssic. De moment, per aquest partit del Real Madrid encara no parlem massa de l'àrbitre, perquè no sabem, seguim sense saber qui és l'escollit. Però ahir a Xavi li vaig preguntar per la indignació al Real Madrid amb l'arbitratge al Pizjuán, sí, de Burgos Bengoetxea, i el tècnic, podríem dir que li enviava un dardet al Real Madrid, perquè això deia sobre les crítiques als blancs.
No, yo con tranquilidad. Nosotros lo que intentamos es ocuparnos de lo que podemos controlar, ¿no? Nosotros desde el club no queremos condicionar para nada a cualquier árbitro que venga a pitarnos, ¿no? Creo que no es bueno en ese sentido condicionar tanto desde cualquier club a un árbitro para que venga aquí con presión o condicionado. No hacemos ningún favor.
Doncs el Barça, que es vol mantenir una mica a l'expectativa, que evidentment no veu bé, no veu bé almenys Xavi Hernández com a portaveu del club les crítiques d'alguns clubs per pressionar, segons ella, els arbitratges i els col·legiats en aquest cas.
Estem parlant massa d'àrbitres en aquest tram inicial de la temporada, i més amb el cas del Girona, que de seguida el recordem. Ahir Mateu Lahoz, recordo també el Tiempo de Juego, un dels nostres àrbitres, deia que hauria de ser Sánchez Martínez qui xiulés el clàssic, però que no és clar. De moment no tenim àrbitre pel Barça-Real Madrid de dissabte a 4:45 de la tarda. Vinga, més noms propis a Can Barça que en altres èpoques diríem la lleva del mini. En aquest cas, la Masia continua aportant, i en aquest cas per necessitat, però també perquè Xavi Hernández hi creu, valors al primer equip. El nou també és un tema molt periodístic que acabem situant el punt més alt a qualsevol que debuta amb el primer equip, però la pregunta avui és qui és Marc Guiu, perquè crec que pel 90% o més de la població és gairebé un desconegut.
Sí, és que els adolescents del Barça, Albert, il·lusionen. És el nou heroi de la Masia, per dir-ho així. És el protagonista de totes les portades perquè ahir va fer història. Marc Guiu, davanter centre, de només 17 anys, nascut a Sant Celoni, altíssim, 1,87 d'alçada. Juga al juvenil A, va debutar ahir amb el primer equip sense pràcticament passar pel filial. Només ha tingut uns minuts a Tarragona amb l'equip de Rafa Márquez. I ahir, quan Xavi li dona l'oportunitat, per cert, el tècnic li va dir en tindràs una i la fotràs, així ho va fer, amb només 33 segons va marcar l'únic gol de la victòria del Barça contra l'Atlètic Club, que el situa a només un punt del Madrid i a un punt del Girona. Mentre ho celebrava, els seus pares ploraven a la grada perquè és un nen format a la Masia, més de mitja vida al Barça, des dels 7 anyets que està aquí fa una dècada. Per tant, doncs, tota una vida somiava en aquest moment. Marc Guiu també se li escapaven les llàgrimes després, al final del partit, sobre la gespa. Cancelo fins i tot li feia una broma que havia de convidar tota la plantilla al McDonald's. Marc Guiu ja el vam veure de prop, vam tenir l'oportunitat de veure'l de prop a l'amistós contra el Vissel Kobe, al Japó, i després Xavi se'l va endur a la gira dels Estats Units, però encara no li havíem escoltat massa la veu, així que, si et sembla, anem a escoltar les seves sensacions al micròfon de TV3.
La verdad es que no me creo, casi me falta el aire, pero bien, disfrutar el momento y paino una mica. No, eso no se imagina, yo creo, pero bueno, al final porto treballant toda la vida para aprofitar las oportunidades y creo que lo hemos conseguido.
Va, explica'm una mica la jugada, com ha anat, com la recordes almenys.
Sí, bueno, crec que l'ha agafat jo Félix al centre i he vist que n'hi havia molt espai a l'esquena, he tirat, quan he controlat he aixecat el cap, he vist el porter que sortia i l'he tirat a un costat.
I no és un porter qualsevol, és el porter de la selecció espanyola.
Sí, sí, crec que és tot un honor marcar-li i molt content.
Per cert, tot un honor, deia, destacava Marc Guiu de debutar i marcar-li el seu primer gol a primera divisió a Unai Simón. Un Marc Guiu que pot seguir fent història, Albert, perquè podria estrenar-se també en Champions aquest dimecres contra el Shakhtar Donetsk. El Barça està fent els tràmits per inscriure'l a la llista B i que pugui estar disponible perquè reuneix els requisits, 17 anys i 10 anys al club. Li hem demanat un perfil de Marc Guiu a una de les persones que millor coneix la Masia. Escolta el que ens explicava en Jaume Mercè.
Marc Guiu és un producte 100% del futbol base del Barça. Va començar al pre-Benjamí. Porta, per tant, 10 temporades al club. No és el típic jugador associatiu, no és el típic jugador molt fi, és un jugador molt potent, és un jugador molt ràpid, és un jugador que pressiona molt bé, és un jugador que ataca molt bé els espais. Segurament hi ha una cosa que encara no hem vist, perquè evidentment ha tingut molt pocs minuts. És un gran rematador de cap, té molta potència i té una gran facilitat per marcar gols en el joc aeri. En definitiva, la Masia ho ha tornat a fer, la Masia ha tornat a demostrar que hi ha molts jugadors amb un futur brillant, i Marc Guiu n'és només un exemple, però n'hi ha moltíssims més. Si el Barça necessita jugadors compromesos, jugadors que entenen el joc i jugadors que aprofitaran qualsevol minut, qualsevol segon que se'ls doni, doncs està clar que la recepta, la solució, passa per apostar per la Masia.
De Marc Guiu hem de dir que va compartir Pichichi, van ser els màxims golejadors, ell i Lamine Yamal a l'Europeu Sub-17, a l'Europeu on Espanya va arribar a la semifinal. Lamine, ja saps que es queda amb l'absoluta de la Fuente, sí. Però Marc Guiu, tenim una mala notícia pel Barça i per Xavi Hernández, perquè se'n va a partir de la setmana que ve. Ell sí que disputarà el Mundial Sub-17 a Indonèsia, que comença el 10 de novembre i que s'allargarà fins al 2 de desembre. Per tant, a partir de dilluns que ve ja se'n va a preparar aquest Mundial amb la selecció Sub-17 d'Espanya.
Molt bé, em queda un minutet per tancar l'actualitat del Futbol Club Barcelona. Condis, què més afegim? La samarreta del Rolling ja està a la venda, no?
Ja està a la venda i a molt bon ritme, eh? El company Víctor Navarro ha estat a les botigues del Barça i fins i tot hi havia un ex davanter, Julio Salinas, que estava fent cua, per comprar-la. A l'internet, a l'e-commerce, a la plataforma ja estan esgotades. Recordem que n'hi havien gairebé 2.000 a 399 euros, a 400 euros. Edició especial, el logotip dels Rolling Stones, la llengua dels llavis, i unes que són més exclusives, sí. 22 a 2.000 euros, que també s'estan venent, que porten les signatures dels jugadors a ritme de Rolling Stones, el Barça, que jugarà aquest clàssic dissabte a partir de les 4 i quart de la tarda. Quan van portar el logo de Drake no els hi va anar massa bé, van perdre, però Rosalía sí que els hi va donar una mica d'ànims.
Sí que són exclusives per aquest preu, les samarretes. Molt bé. Condis, gràcies, eh?
Adéu, bona tarda.
Que vagi bé. De seguida més.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El clàssico llega a Dazón. De la clase de Bellingham a la garra de Gavi. El 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación. Barça, Real Madrid y mucho más por solo 18,99 euros al mes sin permanencia. Solo en Dazón.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que 3 i 22 de la tarda, més coses. Recordo, Esports Cope, gràcies per acompanyar-nos. Emissores Cope Catalunya i Andorra, un punt d'anàlisi del que tenim per davant, dic, del Futbol Club Barcelona, amb les dues cites i amb els noms propis que tenim a sobre de la taula. Àngel Alonso, el Pichi. Àngel, hola, com va? Bona tarda.
Molt bé, molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda, gràcies per atendre'ns. Escolta, la primera molt directa, estem en setmana de Clàssic, setmana de Champions i de Clàssic. De cara al Clàssic, qui arriba millor, el Barça o el Real Madrid? El Real Madrid o el Barça?
Se'm fa difícil, dir. Jo crec que el Barça no té més les ausències que està tenint i això li fa baixar una mica el nivell. El que passa que també és cert que jugué de local, encara que jugant de local el Barça-Madrid sembla que sigui negatiu, no? Perquè el Barça té un millor resultat al Bernabéu i el Madrid millor resultat a casa del Barça.
Clar, preguntar-te com esperes que li jugui Xavi, és a dir, el Barça, al Real Madrid, amb aquests dubtes que hi ha, ho tens al cap o vols esperar a veure com evoluciona la setmana i si Lewandowski, Frenkie de Jong, etc., poden estar?
A veure, són baixes importants, no hi ha cap mena de dubte que són baixes importants i encara que algú d'ells tingui presència al partit, no crec que estigui amb el millor ritme competitiu per afrontar un partit d'aquest tipus, no? Això és el que a mi em preocupa personalment i em preocupa sobretot el centre del camp, no? El Barça està tenint problemes sense anar més lluny davant de l'Atlètic amb la sortida de la pilota, un centre del camp que no acaba de crear tot el joc ofensiu necessari i ahir el Real Madrid té... per dir-ho d'una altra manera, si Dani García, Galarreta i Sancet et creen problemes, molts més te'n crearan Bellingham, Camavinga, Modric, Kroos, Valverde... Aquesta és la gran preocupació.
És a dir, que els dos no és qui està millor, entenc, sinó que els dos estan irregulars i a veure d'aquesta irregularitat qui se'n pot sortir millor. Una mica seria el titular, no?
Sí, sense cap mena de dubtes, i bueno, també és veritat que sí, perquè sí, que semblava que estava descartat, tenc si de John arriba, clar. I Pedri pot jugar ja uns minuts contra el Shakhtar, i està bé, i bueno, tot això pot ser diferent, no? Pot ser diferent que afrontar-lo de la manera que ho estàs afrontant.
Sí, banc de prova Shakhtar, en funció de com vagi també el partit, i després pensant al clàssic de dissabte. Escolta, et vull preguntar per la Masia. Marc Guiu, la primera radiografia, tu com a jugador i entrenador que fas d'ell, després de veure'l 23 segons, què en penses?
Bueno, mira, primer que s'estan pujant amb una fam. A veure, quan tu dones de mitjà, els jugadors van, no? I el Barça està demostrant, i ahir hi ha aquest felicitat clarament a Xavi, que està apostant per la gent de la cantera, no? I entonces aquests xavals són conscients d'això i tenen unes ganes enormes. I aquesta predisposició a fer-lo bé, després has de tenir, òbviament, condicions. I ahir, amb el poc minut que va estar al camp el Marc Guiu, que jo personalment no el coneixia, també t'ho he de dir clarament.
Jo tampoc.
Em va demostrar moltes coses. Em va demostrar, a part de la fam i tot això que estic dient, de l'actitud i de més, em va demostrar que, bueno, que és un molt ràpid, va ser un nou referència, molt ràpid, té una potència brutal, i a més és descarat, i a l'hora d'entrar, fins i tot hi ha una entrada que jo crec que és una mica de clar, fruit d'aquesta joventut, i això que li fa al porter a un any que li trauen targeta, fins i tot, no? I jo vaig a totes, qualsevol pilot que hagi de disputar me'ls minjo tot, no? Aquesta sensació. I bueno, i ha estat, jo crec que va ser la gran alegria del partit d'ahir del Barça, sense cap mena de dubte.
Quan parles d'aposta, realment és una aposta el que fa Xavi per necessitat o per filosofia? Dic l'aposta per la Masia, pels joves del planter.
Bueno, a veure, suposo que si Rafinha hagués estat bé, si Dembélé no hagués marxat, si Lewandowski estigués bé, pues ni la mínia mal, ni Marc Guiu, ni Fermín, inclús haguessin tingut l'oportunitat almenys tan pronta com l'han tingut, no? Però un cop així, és jugar-te-la. Si Xavi, en aquest sentit, està demostrant que aposta clarament. Estan ja Rafinha posteriorment ja en condicions, ha estat inclús per davant de Rafinha, i Fermín li està donant opcions i minuts més dels que el propi xaval pensaria, no? Per tant, jo crec, i te repeteixo, s'ha de felicitar, que és una mica més per necessitat, perquè és convicció, doncs probablement coincideixen les dues coses.
Molt bé. Una última, que d'aquí no res, parlo del Girona. A tu algun àrbitre et va insultar a sobre d'un terreny de joc?
No.
A tu no?
No, jo crec que no s'ho ha pensat dues vegades el David va fer les declaracions.
Va, molt bé.
Que probablement rectificaria i se ho guardaria.
Molt bé, Àngel, com sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies, cuida't molt.
Vale, igualment, adéu.
Adéu, Àngel, que vagi molt bé. La imatge del dia ara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Marc Guiu. Marc Guiu obrint els braços ahir, segurament en l'instant més feliç de la seva vida després de marcar el gol històric al seu debut. I el moment d'emoció més gran de les seves vides, dels pares i la germana del Marc Guiu, a la tribuna de l'estadi. I el Carles Naval mirant Marc Guiu quan està a punt de sortir al camp. I la reacció simpàtica i d'alegria de Frenkie de Jong i Lewandowski també a la tribuna de l'estadi. I la fotografia de Marc Guiu amb 7 anyets al costat de Leo Messi. Ja era molt alt, pràcticament arribava a l'espatlla de Leo. O l'entrevista ahir amb David Villadasón després del partit. Sabeu quina edat tenia Marc Guiu el dia del 5-0 del Barça davant del Real Madrid amb 2 gols de Villa? 4 anyets. Imatge de Marc Guiu, davanter centre de tota la vida, un Haaland qualsevol i molt més guapo. I a més, d'aquí, de casa, i pentinat normal, sense tenyir, i no es veuen tatuatges. Marc Guiu, una imatge neta, autèntica, i qui sap si un davanter pel Barça per molts anys, sense tenir que venir de fora. Manol Oliveros, Esports Cope.
Un minut i arribem a 3:45 de la tarda. Navarro, tens gana?
Una mica.
Atenció, sí. Un consell és que et llaparàs els dits. Ai, amants del futbol, tots sabeu que només hi ha una cosa millor que gaudir del nostre equip i és gaudir sense preocupacions. Per això, els dies de partit no pensis en cuinar i demana Tío Bigotes. Són les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tío Bigotes demana a través de Globo i gaudeix del futbol sense preocupacions. Molt bé, doncs, Tío Bigotes, unes empanades, a veure si ens porten alguna coseta. Mira, Ballori cada vegada es porta bigoti, això li...
Estan bones, jo les he provat i estan bones.
L'home expert en assemblees d'esports COPE, la de socis del Barça. Què ens deixa?
Bueno, la de dissabte, que es van aprovar tres coses. La primera, el tancament de l'exercici econòmic de la passada temporada en 304 milions d'euros de beneficis. Això sí, ho explicaven. S'ha d'explicar per què. Per les dues palanques que es van activar. Per això tanquen en 304 milions d'euros de beneficis, que és una gran xifra. El deute està situat en 1.200 milions d'euros. S'ha reduït uns 100 milions d'euros d'una temporada a l'altra. També es va aprovar el pressupost d'aquesta temporada, 858 milions d'euros per aquest any, amb una massa salarial que s'ha reduït bastant, 200 milions d'euros, fins a arribar als 490 milions d'euros de massa salarial esportiva. Això, evidentment, és amb la sortida, tu saps bé, Albert, de Mirotic, les retallades al bàsquet, la sortida dels capitans com Piqué, Busquets i Alba i de més. També s'ha pressupostat arribar, per segon any consecutiu, als quarts de final de la Champions i, per últim, es va aprovar el patrocini de la Màniga per part d'Envila i Televisió. És veritat que no es podien explicar les xifres perquè deia el vicepresident de màrqueting que no deixa la marca, la companyia, però el diari Esport situa aquest acord de 4 anys en uns 11 milions d'euros que paga Envilaid per estar cada temporada a la màniga de la samarreta del primer equip. L'anècdota d'aquesta jornada d'assemblea, que va durar més de 9 hores, gairebé 10 hores, va ser una petita, no picabaralla, però una petita trobada entre Enric Masip i Jaume Llopis. Jaume Llopis és un senador que ja estava molt beligerant els últims dies contra la Junta de Joan Laporta. En el seu torn va intervenir, va explicar que estaven desacord en el deute, amb la manera de fer-se l'assemblea i de més. Van captar les imatges de TV3 Enric Masip en aquell moment demanant que tallessin la intervenció de Jaume Llopis. Jaume Llopis va dir: no em tallarà, senyor Masip. I a l'hora de dinar, que van dinar a la carpa al costat de l'auditori, doncs el club va difondre una fotografia on estaven parlant amistosament, i després va explicar Massip que ell no és que estigués en contra del que deia el senyor Llopis i no volia tallar-lo per això, sinó que el que estava expressant el senyor Llopis s'havia d'explicar i exposar en els següents punts de l'assemblea i no tot en el segon punt de l'assemblea, que era gairebé a l'inici.
Molt bé, el palanquisme funciona, has dit 304 milions d'euros de benefici de l'exercici anterior. Sí. Això, l'assemblea del Barça, però avui tenim a Joan Laporta a l'assemblea de la Lliga a Madrid.
Sí, de moment encara està allà el company Manel Pérez de Cope Madrid, encara està a la seu de la Lliga. S'han anat, em deia, el xòfer de Joan Laporta i la persona que ha portat a mi de seguretat a dinar, perquè encara segueix, o sigui que aquesta tarda té un acte a Montjuïc, veurem si arriba, i en aquesta assemblea és important, i per això ha anat Joan Laporta. S'aproven els comptes i el repartiment dels calés d'aquesta temporada en tots els clubs de la Lliga. També ha anat el Real Madrid, no va Florentino Pérez, ha anat José Ángel Sánchez, i han difós una imatge a la Lliga de José Ángel Sánchez abraçant-se a Joan Laporta, aquesta fraternitat en la setmana del Clàssic. Joan Laporta ha arribat més o menys a l'AVE, com ha pogut, a 7:45 del matí, a nivell corrents, però ha arribat a agafar l'AVE i allà a les 10:30 ja estava a la seu de la Lliga i encara està allà. Veurem si arriba a temps a l'acte d'aquesta tarda que hi ha a Montjuïc.
Molt bé, que seguiràs.
Que seguiré, sí, a 7:45 de la tarda.
Setmana intensa, Navarro.
Sí.
Cuida't molt. Gràcies, igualment. Víctor. Vinga, adeu. Més coses. De seguida, Josep Maria Minguella i Poli Rincón. Poli Rincón i Josep Maria Minguella pel temps d'opinió al debat dels dilluns, com és habitual, a Esports Cope. Abans, cas David López. Sí, sí, cas David López. Això és el que va dir al descans del Girona-Almeria un dels capitans del conjunt de Montilivi.
Yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir, es difícil trabajar así. En fin, tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo. Me refiero al árbitro Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de primera división lo conocemos. Va más a lo humano que a lo profesional. Quiero decir, estamos todos trabajando. Puedes decir alguna palabra más por encima de tono de la otra, pero no faltará el respeto, no insultar. Estamos todos en el mismo barco.
L'àrbitre és madrileny, Miguel Ángel és Miguel Ángel Ortiz Arias. Clar, després d'aquestes declaracions al descans, a Dazón va haver de sortir Mitchell, l'entrenador del Girona, i intentar, no sé si ho va aconseguir, rebaixar el suflé.
Me ha llamado el árbitro para hablar, me ha dicho que él no ha insultado a nadie. Yo le he dicho que si no ha insultado, que le he pedido perdón. Han tenido un calentón dentro del campo y creo que se tiene que quedar ahí por las dos partes. Y te puede caer mejor o peor una persona. No dudo que puedas tener desencuentros. Da igual, con árbitros, con entrenadores, con jugadores. Pero se tiene que quedar en el campo y ya está. Y David es un ejemplo. Yo creo que como profesional, como persona, dentro y fuera del campo, es intachable. No creo que haya ningún tipo de sanción, porque tampoco ha hablado el árbitro en plan negativo de la actuación, de que nos ha robado, no, no.
El que venim explicant és que el Girona confia al 100% en el seu jugador. David López, Jan Fred, referma tot el que acabeu d'escoltar i va dir el descans d'Ortiz Arias. És més, segons hem pogut saber, el Girona explica que hi ha més jugadors als quals se'ls va faltar el respecte i, de moment, el Girona no dona cap resposta. No dona resposta al que s'ha viscut ni tampoc a la invitació del comitè tècnic d'àrbitres, que va escoltar tot l'àudio de la primera meitat i convida el Girona i també a David López a anar a Madrid i a escoltar aquests primers 45 minuts. De moment, el Girona, per no fer passes en fals ni respondre en calent, el que vol és, de moment, mesurar i consensuar una resposta. Li demanem a un dels nostres experts en temes arbitrals, entre d'altres coses, Isaac Fouto, quin recorregut pot tenir el cas David López i, sobretot, si pot haver-hi sanció pel jugador del Girona. Isaac, hola!
¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Bueno, pues este caso al final va a acabar en nada, porque el Girona defiende a su jugador, a David López, como no podía ser de otra manera, y el Comité Técnico de Árbitros lo que hace es, primero, comprobar si es cierto que su árbitro insultó a David López. Escucharon todo el audio de la primera parte y no hay ningún insulto al jugador del Girona, y luego públicamente ofrecer tanto al Girona como al jugador que escuchen ellos mismos el audio para cerciorarse de que eso que está diciendo el comité es totalmente cierto. Así que bueno, cada uno defienda lo suyo, el comité al árbitro, en este caso el Girona a su jugador, y yo creo que este tema va a acabar absolutamente en nada. Mucho ruido y pocas nueces.
Bé, veurem. Gràcies, Fouti. Un consell ara que ens porta el Joan Batllori.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Fàcil. Gràcies, Batllori. Arriba el debat d'Esports Cope.
Aparquem la Lliga per tornar a Europa i viure el millor futbol del món.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Shakhtar.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
3 i 37, gairebé 38. És molt tard avui, eh? Josep Maria Minguella, hola, bona tarda. Hola, Minguella.
¿Qué tal? ¿Cómo
anem? Se nos rías, Poli. Miguel está comiendo fuera. Miguel, ¿a dónde estás?
Estoy aquí en el Upper.
Hombre.
Estoy con mi amigo Caliendo de Hombre. Italia.
¿Antonio Caliendo?
Antonio Caliendo,
sí, señor.
Está aquí a la mía directa.
Oh.
Está el hombre triunfando, como siempre.
Una salutación.
Grande procurador italiano, de Baggio, de tanti jugadores.
Mira, podem instaurar, comentarem amb el Departament Comercial, cada dilluns que estiguis en un restaurant, acabem fent una publi conjunta. Ja veuràs que bé ens surt això. Vinga. Hola, Poli, buenas tardes.
Buenas tardes a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, Poli, ¿te insultó algún árbitro en tu época vestidito de corto?
No, insultarme no. Conversaciones fuertes y duras,
sí.
Y amenazas también.
Ya.
Amenazas de decir, pues conmigo no vas a marcar gol. Vale. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Tú explícame qué quiere decir eso. No lo sé qué quiere decir eso, pero...
No, que ahora hay insultos. No, pero digo que antes no se insultaban. Antes el árbitro te pegaba directamente.
¿Cómo que te pegaba directamente?
Digo yo, no sé, te daba un manotazo y tal, decía, oye, váyase de aquí. Cuando iba con la...
Sí, sí, yo sé lo que está diciendo José, lleva razón, o sea, había más contacto físico, entiende, en el buen sentido de la palabra, que lo está diciendo, el que te empujaba o tú le empujabas.
Bueno, antes, no solo en el fútbol, en todos los órdenes de la vida, ¿verdad? Podemos ir al tema escolar también, sí. Os entiendo. Bueno,
mira, aquí el problema, si me permites, aquí el problema, que como bien ha dicho Fouto y lo acabas de poner tú ahora mismo, no va a pasar absolutamente nada.
Es lo que os iba a preguntar.
Yo te voy a decir mi opinión. Si tú de verdad tienes los audios, ponlos, ¿no? No tienes que dar más explicaciones. Ni decir, no, coja usted un AVE, venga usted, no sé qué, se viene usted a Madrid, no sé qué, yo le enseño a usted privadamente. No. Por los audios, tú ayer, por la noche, cuando terminas, señores, aquí están los audios.
Con ese comunicado adjuntas los audios.
Claro, aquí está, mire usted, esto pasa así, y que nos enteremos todos de verdad, porque tú sabes que con los audios se pueden hacer muchas cosas, y hoy en día más, se pueden hacer muchos cortas y pega y poner y cambiar el texto de todo, se pueden hacer virguerías.
Me da a mí que es más el matiz. ¿Qué entiende el Comité Técnico de Árbitros? Que es una falta de respeto. ¿Qué entiende David López en caliente, que es una falta de respeto? Y ya no entro en el tema del insulto.
Albert, perdóname una cosa. Tú has visto que el chaval está tranquilo. El chaval en ningún momento está alterado, ¿eh? Está hablando tranquilamente, le están preguntando, está contestando. Yo pensaba, cuando lo he visto ahora repetido, cuando lo he visto esta mañana repetido, yo pensaba que en el momento era... Pero no, al chaval se le ve totalmente tranquilo. Y la pregunta que yo te hago, la hago las dos, si de verdad él estuviera mintiendo, ¿lo va a decir públicamente para que precisamente le puedan decir, oye, aquí están los audios?
No, y además la personalidad, digo que además se ha labrado David López, no invita a pensar que esté mintiendo, pero también es cierto que todo esto, tanto una parte como otra, necesitan probarlo, Poli, porque al final, si no, la palabra cae
totalmente
en papel
de acuerdo. Claro, pero el problema es que la palabra del jugador contra la del árbitro es su palabra. Como él no tiene cintas grabadas, porque claro, no va a estar jugando el partido y va a estar grabando conversaciones, no lo puede probar, evidentemente no lo puede probar. Ahora bien, si tú tienes la prueba, Albert, José, si tú tienes una prueba que de verdad demuestra lo que ha pasado, ¿por qué no la pones?
Sí, sí. Además, es que es así, dice Fouto. No, es que lo prohíbe. No, es igual. Oiga, póngalo usted, que es un organismo privado. Póngalo a disposición de la gente que lo escuche.
Sí, eso es la excusa para mí de decir que la UEFA, o la FIFA en este caso, FIFA, tiene prohibido. Pero vamos a ver, oiga, tiene prohibido. Yo entiendo que usted no ponga las conversaciones normalmente. Pero aquí está habiendo un caso en el cual una persona que puede tener mucha atención, pues un jugador en activo en el momento que está pasando y después de haber terminado el partido, que dice lo que está pasando. Y usted, si de verdad tiene esa prueba que dice todo lo contrario, usted no puede dejar que la polémica crezca.
Y imagínate tú, el consentimiento de Ortiz Arias y de David López estará por encima del Comité Técnico de Árbitros para si los dos quieren que se puedan hacer públicas esas conversaciones, ¿no?
Mira, ¿sabes lo que pasa con todo esto? Que al final, el otro día, ¿te acuerdas que salió una sala que estaba al lado de la otra sala BOR?
Claro, es que el Comité Técnico de Árbitros lleva una semana...
No,
claro.
No, pero mira, y no quiero volver al caso Negreira, pero desde que pasó todo esto, ya toda la duda de todo el mundo está claro que está flotando en el aire todo, porque cada vez pasan cosas peores. Ahora hay una sala, y ayer Mateu, en directo, ¿te acuerdas que dijo una cosa? Dice, vamos a construir, vamos a olvidarnos de esto y vamos a construir. No quiso ni hablar de esa sala, porque él sabe lo que pasa en esa sala, y lo sabemos, o no lo sabemos todos, pero lo sabemos todos, no. Yo no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda que esa sala interviene en lo que pasa, seguro.
Bueno. A ver, perdonad porque hoy tengo menos tiempo. Os pregunto por el clásico. Minguella, el clásico, ¿quién se lo lleva? Venga, ¿te atreves con un resultado?
Barça, hombre, Barça en Montjuïc.
No tenía
Barça,
ninguna duda.
Gana todo Montjuïc.
Lo gana todo. Bueno,
qué cachondo,
bueno.
Escucha, con eso que has dicho a mí me has acojonado yo. El Barça, vamos, te voy a decir una cosa. El Barça, se lo lleva el Barça.
Puede ser el Camp Nou, no te digo, pero Montjuïc.
Ya, bueno, puede ser la primera vez que coincidáis. ¿Sí, gana el Barça, Poli?
No, pero te voy a decir una cosa, Albert. Está diciendo José una cosa que lleva toda la razón. Tú sabes que a mí, yo te lo he dicho muchas veces, lo he dicho en esta tertulia muchas veces, que yo prefiero que el Madrid juegue en el Nou Camp. Hoy este viaje no juega en el Nou Camp. No lo sé, yo no veo el partido, no lo veo fácil. No tengo, como otras veces te digo, no, va a ganar el Madrid y tal. Yo creo que el Barça, fíjate el partido ayer tan horrible que hizo, os estuve escuchando evidentemente, como no puede ser de otra manera, y lo estuvisteis diciendo, y que le falta De Jong, en fin, todos los futbolistas que le faltan, que bueno, que puede ser una excusa perfectamente, pero te voy a decir una cosa, no tiene juego para mí el Barça, no le fluyen las ideas, le cuesta mucho trabajo generar, le cuesta mucho trabajo llegar y tener ocasiones claras. De hecho, lleva los dos últimos partidos, acuérdate, que ganó con un autogol de Sergio Ramos el otro día, y hoy sale el chaval en, prácticamente en el tiempo de descuento y es el que gana el partido.
Marc Guiu, ¿qué te ha parecido, Minguella?
Bien, hombre, eso es un sueño de cualquier chaval de
17
años.
Totalmente.
Salir totalmente un día a un partido y en 30 segundos hacer un gol. Es decir, esto, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Si está ahí es porque tiene condiciones.
Marc Guiu, Yamal, Fermín, bueno.
Ahora, fíjate cómo es el fútbol, José. En un momento que al Barça le hace falta y no tiene más remedio que tirar de los chavales, resulta que hay chavales. Si tuvieras dinero para poder disponer de él, no, pues seguramente estos chavales no jugaría ninguno. Es una cosa, claro,
seguramente,
una cosa extraordinaria.
Y después, fíjate cómo es el fútbol, que hace unos años hablábamos de Ansu Fati. ¿Tú te acuerdas ahora de Ansu Fati?
Pobrecito mío. A mí me da mucha pena.
Sí, es en Inglaterra, sí.
Me da muchísima pena.
Sábado hizo un gol.
El otro día hizo un gol, sí, salió de suplente y lo hizo el gol. Pero a mí me da mucha pena, porque ese futbolista para mí era estratosférico. Para mí hasta
vamos, vamos a confiar todavía.
Era
bueno,
impresionante.
Poli, Minguella, Poli. Minguella, et deixo fent el cafè o el que estiguis fent.
Sí.
Records a Caliendo. Gran representant, sí senyor.
Antonio Caliendo.
Esto, de la Cope.
És un crack.
Minguella, adéu, Poli, cuídate.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Venga, fins aquí al debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tram final d'Esports COPE, 3 de la tarda, 46 minuts. Ara la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Quique, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Primer, un apunt esportiu. L'Espanyol que ve de perdre el liderat. Vaja, està tot molt compactat. Era el gran partit de la dotzena jornada. La derrota davant el Leganés. Líder Leganés, 25 punts. Segon l'Espanyol amb 23.
Sí, després tot un seguit d'equips. Aquí perds un partit i baixes a la cinquena posició i en guanyes un i et col·loques líder. En definitiva, que l'Espanyol va perdre ja divendres 1-0, després un molt mal partit, un partit que va sortir tot malament. Li va sortir tot molt bé al Leganés i un Espanyol que no va aprofitar cap de les 4 o 5 ocasions clars que va tenir.
Molt bé, ens portes avui un informe sobre el rendiment dels fitxatges de l'Espanyol aquesta temporada, és a dir, sobre la feina de Garagarza.
Sí, perquè clar, tothom mira a la banqueta, Luis García està tenint encerts i errors, com tothom, també a la gespa i també a la llotja. A veure, fem una mica de repàs. Ramon Ramos, 8 partits, evidentment cap gol, titular a la derrota de Villarreal, va ser assenyalat allà per l'entrenador. A Luis no li serveix com a lateral i com a molt ho farà per davant de Brian Olivan, únic lateral solvent de la categoria. És a dir que, de moment, Ramon Ramos, res de res. Víctor Ruiz, una altra defensa. Va arribar passat al mercat. Fitxatge no demanat per Luis García. És a dir que li van dir, què et sembla si fitxem a Víctor Ruiz? Home, doncs bé, doncs si el pots fitxar, fitxa'l. De moment no ha debutat ni tan sols ha calentat un sol minut. Central esquerrà, lloc que ocupa habitualment Cabrera. I ja saps, Albert, que els entrenadors no solen jugar amb dos centrals esquerrans a la vegada. Álvaro Aguado va arribar tard, migcampista, 6 partits jugats, 2 com a titular. De moment, bones intencions, però res destacable. Serà titular a Gijón davant la baixa per expulsió de Keydi Barre l'altre dia, un cop acabat el partit. Salvi Sánchez. Luis García va demanar un extrem amb un contra un, amb capacitat de desequilibri, i li van portar a Salvi, que fa de tot menys desequilibrar. A més, ve d'estar 3 setmanes lesionat. Jofre Carreras està molt per davant d'ell. Ara mateix podria ser titular, per exemple, Jofre, al Molinón el proper dissabte. Pere Milla de més a menys, 3 gols, i porta més d'un mes amb molta imprecisió amb la pilota. Sembla, en qualsevol cas, el fitxatge més destacat de Garagarza. Era evident que Milla era un bon fitxatge a primera, a segona o a primera federació. Keita Balde, imprecís, nerviós i de moment sense cap influència positiva en el joc. Va estar més d'un mes lesionat només arribar a l'Espanyol. Arriba cedit, recomanat per la mateixa persona que va posar en contacte Espanyol amb Garagarza. En definitiva, que el millor que ha fet de moment la secretaria tècnica i l'entrenador són posar i donar minuts a jugadors de la cantera com Pau Lozano, Jofre Carreras o Omar. En resum, Garagarza va vendre molt millor del que va fitxar, això que només portem 12 jornades de Lliga.
Noi, quin 1x1. Propera estació per l'Espanyol, Gijón, Sporting de Gijón, Espanyol, el dissabte vinent a partir de 6:45 de la tarda. Quique, gràcies.
A tu, bona tarda.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que ens queden 3 de futbol. Home, Gil, José Luis, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Alberto? Bona tarda.
Parlem primer de l'Andorra, que el tenim a la zona baixa i només 3 punts per sobre del descens.
Sí, i afortunadament, tot i que queda un partit per disputar-se d'aquesta jornada de Lliga de Segona Divisió, la dotzena, no dormirà en descens, l'equip d'Eder Sarabia, perquè són 3 els punts de renda que té sobre la Morevieta. Valladolid 2, Andorra 0. Els números canten per si mateixos. 5 sortides consecutives perdent. Els del Principat. Només una victòria als últims 6 partits, 14 gols en contra d'aquests 5 desplaçaments. És evident que Eder Sarabia no troba la tecla per aquest Andorra. És veritat que hi ha 15 jugadors nous respecte a la passada temporada, però aquest Andorra està molt lluny de les expectatives que havia despertat quan va acabar la temporada passada. Canvi sorprenent, entre cometes, de discurs del tècnic andorrà, que tot i la derrota vol treure conclusiones positivas.
Hoy es el partido, el mejor partido que hemos jugado esta temporada sin ninguna duda. O sea, hace tiempo que no jugábamos tan bien y que no éramos tanto el equipo que quiero que seamos. Intento abstraerme mucho de lo que es clasificación, de lo que es resultado. Tiene que ser nuestro punto de inflexión para creérnoslo, para ganar en confianza y para tirar para arriba.
Doncs tant de bo sigui aquest punt d'inflexió, perquè la propera jornada, dissabte 28, 6:45 de la tarda, arriba al Nacional, el tercer de la Lliga de Segona ara mateix, el Levante, el conjunt granota.
18è contra tercer el proper dissabte, efectivament. Baixem un esglaó, parlem de la primera federació, destacats de la categoria.
Doncs mira, una victòria, 2 empats i una derrota. Les coses que té aquesta categoria, dels 5 primers classificats, només el Celta B va guanyar. I això provoca que el Nàstic 2, Real Sociedad B 2, mantingui els tarraconins al liderat de segona divisió. Van haver de remuntar un 1-2 en contra, i d'això es queixava una mica el tècnic Dani Vidal.
La segona part, pues, fem una entrada molt dolenta. En 3 minuts em giren el partit. T'enfades perquè aquestes coses, bueno, no diré que no pot passar perquè és futbol, i el futbol totes les coses poden passar, però hem d'intentar que això, pues, ficar-li una miqueta de remei. Un altre equip potser es ve a baix, fer de mèrits per empatar el partit, sobretot després de l'expulsió, pues, hem tingut diverses ocasions per emportar-nos els 3 punts.
Compte amb el Sabadell, que entra en zona de descens després de perdre contra el Deportivo de la Coruña. La propera jornada, Celta B Sabadell, Cornellà Teruel, Barça Atlètic o Osasuna B i Deportivo de la Coruña Nàstic de Tarragona. Per cert, el Cornellà ha confirmat avui que després del seu pas per Palamós, els partits contra Teruel, Real Unión de Irún i Rayo Majadahonda els tornarà a disputar la ciutat esportiva Dani Harkin.
Apuntat queda. Gràcies, Gil.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I l'última de futbol, Eduard Badia, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
Per parlar de la concentració de la selecció espanyola femenina amb Jenny Hermoso.
Sí, perquè Espanya ja prepara els dos partits de la Lliga de Nacions contra Itàlia i Suïssa d'aquest divendres i el pròxim dimarts. Les jugadores convocades per Montse Tomé han arribat aquest matí en petits grups a les Roces. La gran novetat, com deies, és la presència de Jenny Hermoso, que torna a la selecció espanyola després del cas Rubiales. De les 7 blaugranes convocades, Irene Paredes ha assistit a la concentració, malgrat els problemes físics que arrossega a la doctor de la cama dreta, serà examinada pels metges de la selecció per saber si es queda o no. Per si de cas, Montse Tomé ha convocat a la jugadora de l'Arsenal i ex del Barça, Laia Codina, a les 7, el timing, primer entrenament obert al públic. Abans, aquest matí, la federació, el CSD i les internacionals han firmat la creació de la comissió mixta per impulsar el futbol femení després dels acords del passat setembre a la reunió d'Oliva a València.
Molt bona notícia. Gràcies, Badia.
Una abraçada.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
La reacción que ha tenido Dudu Awate, que fue, entre otros, jugador de Mallorca, Depor, Racing de Santander, reacción contra Benzema. Después del tuit de Benzema, censurando los ataques de Israel a territorio palestino. Dudu Awate, buenas noches.
Muy buenas noches, Fama.
¿Te ratificas?
Una persona humana, puede ser Benzema, puede ser yo, que no niega.
No condena, no condena.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
¿En el supermercado? Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, abans de tancar programa, fem un apunt de l'àmbit poliesportiu. Avui parlem d'hoquei patins, perquè si agafeu la classificació de l'hoquei lliga, la màxima categoria nacional, líder Barça 10 punts, segon, també amb 10, el sorprenent Sant Just. Juan Arias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Albert. Sí, és l'actual líder co-líder de la Liga Espanyola, empatado a puntos con el Barça, superando a equipos como el Calafell, el Norra, el Noia, el Reus o el Liceo, a quien en la última jornada golearon 7-3. Estamos ante un hecho histórico, pues es un equipo que acaba de subir de categoría y juega por primera vez la hoquei liga. De momento han jugado 4 partidos con 3 victorias, un empate y ninguna derrota. Su técnico es Mia Ordech, ex del Barça, que entre otras cosas espera que sus jugadores no caigan en un exceso de euforia.
Seria perillós per nosaltres deixar-nos portar per l'eufòria i,
i hem de ser realistes, no? Al final hem guanyat dos equips que havíem de guanyar i a casa hem sigut capaços de sumar 4 punts de 6 amb equips semifinalistes i finalistes l'any passat de Lliga, no? I és feina que ja tenim al sac i que no haurem de fer a correcuita més endavant, no? Però sabem que qualsevol dia aquesta dinàmica es pot girar i podem estar, doncs, en una altra situació.
Aspectos a destacar, la plantilla está compuesta por algunos veteranos con experiencia y un grupo de jóvenes que lograron el ascenso de categoría. Jugadores totalmente amateurs que no cobran por jugar y a los que solo se les paga los desplazamientos para ir a entrenar y algún gasto puntual poco significativo. El San Just, por cierto, juega su próximo partido donde ya tendrá que defender este coliderato el domingo en la pista del Caldes, actualmente décimo clasificado.
Gracias, Arias.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
La situación del CTA son los mejores profesionales que tenemos dentro del mundo del arbitraje en toda Europa. Hay que trabajar, hay que estar con ellos y el presidente de la Federación Española en este momento está con ellos al 1000%.
José Luis, todo ok, José Luis, todo ok.
¡Que viva!
Al rincón del madridista, versión lunes 23 de octubre.
No, al racó de las preguntas.
Ya.
El Girona ha sumat 25 punts les 10 primeres jornades de Lliga.
Sí.
Després de lo de David López, anem a veure quants punts suma el
Girona. Girona-Celta el divendres.
Ahí quiero verte.
El resurgir de Benítez.
Última hora. Donen per fet l'acomiadament d'Iraola al Bournemouth anglès. Hem dit l'àrbitre del Barça-Shakhtar?
No.
Serà Krusilak.
Ja l'hem dit.
Eslovac.
Molt bé. No, que l'acabes de dir, vull dir.
Krusilak. Sí.
Molt bé. Gil, marxem. Adéu.
Doncs fins demà.
Les 4. Que vagi bé, gràcies.